Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julvé. Notícia que acabem de conèixer. El salari mínim interprofessional pujarà un 5% i se situarà en els 1.134 euros. És l'acord al qual han arribat aquest mateix matí govern i sindicat, sense la patronal, que ja va rebutjar un augment del 4% ara fa uns dies. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha recordat que la mesura beneficia 2,5 milions de treballadors, dels quals un terç són dones i també joves. L'augment tindrá efecto retroactivo desde el 1 de gener de este año.
El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, con los interlocutores sociales, también con los empresariales. Les agradezco también a la patronal española el esfuerzo que ha hecho para llegar a un acuerdo. Finalmente no ha podido ser. Como saben, nosotros estábamos dispuestos a manejar con flexibilidad una subida que permitiera incorporar a las organizaciones patronales.
Recordem que fins ara aquest salari mínim interprofessional es trobava en els 1.080 euros bruts en 14 pagues. I més qüestions. Esquerra Republicana avisa Junts per Catalunya de la perillositat de vincular multireincidència i immigració. És la portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz.
Es fa una associació directa d'idees entre delinqüència i immigració. El que s'està fent és donar una imatge d'estigmatització de les persones migrades. I això és molt perillós. És molt perillós perquè en aquest país tenim un problema amb la multireincidència i en som conscients i crec que ho hem de dir i n'hem de ser conscients i en això treballem Esquerra Republicana.
També ha assenyalat que la modificació que es va fer del Codi Penal per abordar precisament la multireincidència no està tenint, diu, els resultats que pertoca. També ha posat l'accent en les mancances de la llei d'estrangeria que deixa els migrants durant 3 anys sense dret a treballar. I en matèria d'habitatge, el catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític amb el topall en els preus del lloguer que han pactat govern espanyol i Generalitat. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, aquest professor creu que amb l'aprovació de les àrees tensionades tot anirà pitjor.
Al primer mes o a molt curt termini hi pot haver una baixada dels preus del lloguer precisament perquè espanta que puguin posar multes, no? En el seu moment, quan es va aprovar la llei catalana la 11-2020, podien ser multes de 90.000 o de 900.000 euros si t'assaltaves al control de renda. Això espanta molt, per tant la gent baixa preus, però de seguida busquen mecanismes per a tornar-nos a pujar, des del mercat negre, retirar millors pisos al mercat perquè no els surt rendible.
També creu que el control de les rendes o les sancions i amenaces són polítiques que s'han aplicat en aquest país però que no han funcionat. En tot cas, creu que això ha provocat que els lloguers cada cop siguin més cars. I a aquesta hora, quan són les 11:03, mirada també a la Ciutat de la Justícia, on l'exconsellera de Salut i vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, està defensant la gestió de la campanya de vacunació del coronavirus a principis del 2021. Ha assegurat que tot es va fer seguint criteris sanitaris. Ho ha dit minuts abans de declarar davant del jutge.
És molt greu que Guàrdia Civil i Policia Nacional pugui fer aquest tipus d'acusacions contra Salut, quan Salut sempre va actuar sota criteris sanitaris i, per tant, el que fa la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, és qüestionar i ofendre precisament aquests criteris professionals, aquests criteris sanitaris.
I sobre els missatges entre la cúpula de Salut que apunten discrepàncies sobre qui s'havia de vacunar i qui no, l'exconsellera ha dit que justament refermen que es va prioritzar la població vulnerable sense excepcions. I ara són en punt les 11:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres amb Pol Corredoira.
Ja tenim àrbitre per la final de la Supercopa d'Espanya entre Barça i Real Madrid. Juan Martínez Munuera dirigirà l'enfrontament assistit al VAR per César Soto Grado. La final es disputarà diumenge a les 8 del vespre hora catalana a l'estadi Riyadh de l'Aràbia Saudita amb capacitat per a 26.000 espectadors. A l'espera d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya avui torna la Lliga amb un Sevilla-Alavés, duel vital per la permanència. Els bascos són 15ens i els sevillans 17ens, un punt per sobre del descens. El Sevilla tornarà a jugar al seu estadi després de l'incident de Sergio Ramos amb un aficionat que el va escridassar fa només uns dies. A segona divisió, Eibar i Racing obren la jornada 22 de Lliga a l'espera que demà a les 9 de la nit Racing de Ferrol i Espanyol s'enfrontin en un duel clau per l'ascens. I un apunt més en clau esportiva, el Comitè Paralímpic Espanyol ha demanat als grups parlamentaris que donin suport de manera unànime a la reforma de l'article 49 de la Constitució que preveu eliminar el terme disminuïts de la Carta Magna. Se substituirà pel terme persones amb discapacitat. Aquesta petició, que també compta amb el suport del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, el Sermi es debatrà al Congrés dels Diputats els dies 16 i 18 de gener.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Poden també seguir connectats sempre a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Tot seguit, no es perdin l'entrevista de Joan Trias a Edu Tudela, l'actor que participa a l'obra Winnipeg, el vaixell de Neruda, amb la participació també en aquesta conversa de dos testimonis.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Muerte de los franceses, muerte de los franceses, muerte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te...
La història del Winnipeg és una història molt desconeguda, desconeguda perquè molts l'han volgut amagar o no els ha interessat explicar-ho. Ara, però, aquesta història s'explica, i s'explica molt bé a l'obra de teatre Winnipeg, el vaixell de Neruda, de Laura Martel, que aquests dies s'està representant al Teatre Poliorama. Una obra que ens explica, mitjançant el record, la història del vaixell flatat pel poeta Pablo Neruda i Abraham Ortega, amb 2.000 i pico exiliats republicans que van aconseguir arribar a Xile per recomençar la seva vida. I el que està a punt de passar en aquest programa no és una cosa que passi cada dia, ens fa moltíssima il·lusió. Aquí a l'estudi tenim a tres persones que d'una manera o altra tenen molta relació amb la història del Winnipeg. Per una banda, saludem a aquesta hora a Verónica Aranda Ortega, neta de qui va ser ministre xilè, Abraham Ortega. També podem saludar a aquesta hora Lola Patau, ella va ser una de les passatgeres del Winnipeg quan només tenia 5 anys, i per tancar aquesta taula també podem saludar a l'Edu Tudela, un dels actors de l'obra de teatre que parla d'aquesta història, d'aquesta magnífica història, i que aquests dies podem veure al Teatre Poliorama. Molt bon dia a tots tres.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, per començar, ara jo em feia una pinzellada, i que em contesti qui vulgui dels tres. Jo crec que la Lola m'ho explicarà molt bé. Lola, què era el Winnipeg?
Per mi era un joc. Era una vida estupenda. El nen jo crec que era el més afavorit de tots i estava tot el dia jugant. Era una esperança.
Verónica, què era el Winnipeg?
Era un vaixell que van agafar el meu avi i va designar Pablo Neruda per ser la persona encarregada de seleccionar la gent que estava en el camp de concentració a França i portar-les cap a Xile. Era el vaixell de l'esperança, de fet, com ha dit la Lola.
De seguida, jo et canvio la pregunta, Edu, a tu.
Vinga.
Quina història ens explica Winnipeg, el vaixell de Neruda?
Ens explica una història d'esperança, de memòria, i una història desconeguda pels espanyols i per les espanyoles. I és molt curiós perquè a Xile, per exemple, és una història superconeguda que l'estudien fins i tot a les escoles, i aquí no se sap res. És una de les històries oblidades, com moltes altres de la Guerra Civil Espanyola.
Jo no en tenia ni idea, ho he de reconèixer. Us vaig venir a veure dimarts i no sabia ben bé què anava a veure, no sabia ben bé què era el Winnipeg, que hi tenia que veure Neruda amb tot plegat, i vaig quedar molt sorprès.
Bueno, és que és curiós, i per nosaltres és un plaer explicar aquesta història i que sigui coneguda, no? Per poc que sigui, és molt plaent i també trobar que la gent d'alguna manera surt del teatre emocionada i connectada amb aquesta història que parla de nosaltres i també de la història d'aquest país.
Verónica, quin paper hi van tenir Pablo Neruda i Abraham Ortega amb tot plegat?
Bueno, en el cas del meu avi, ell va arribar al ministeri com ministre de Relacions Exteriors quan el president era Pedro Aguirre Cerda. Aquestes dues persones estaven plenament d'acord amb la pau i quan es van adonar de la guerra terrible aquí a Espanya, doncs van decidir que estaven d'acord en l'asil cap a Xile. I van iniciar converses, van iniciar tot un procés perquè la gent poguessi arribar a Xile, a refer la seva vida.
Lola, deixa'm preguntar-te, perquè ara ens ho deia l'Edu, que és una història molt desconeguda, que molts a Catalunya no la sabem, de fet a l'estat espanyol no la sabem, i se'ns està explicant a molts per primera vegada a través d'una obra de teatre. Et molesta això, tu, que no s'hagi reconegut fins ara?
No. M'agrada que se sàpiga, perquè és una història preciosa.
Però vull dir, durant tots aquests anys, Lola, has pensat, ostres, és que no se sap, és que s'hauria de saber, això.
No, mira, no sé per què no ho he pensat, perquè jo, al meu ambient, ho sabien. I creia que això era més conegut per tothom.
Lola, clar, tu ho vas saber a l'instant perquè formaves part d'aquest passatge i de seguida et pregunto com et va anar tot. Verónica, quant t'assabentes tu de la història del Winnipeg?
No fa massa, la veritat, perquè com el meu avi, tot aquest procés li va costar, podíem dir, la vida, perquè el va portar molta gent, no només d'Espanya, sinó d'Alemanya, jueus perseguits. A la meva família no es parlava, però sí que quan vaig arribar aquí a Barcelona fa 43 anys, la meva àvia, la meva mare, em van donar una bandera espanyola que estava cosida a mà, les línies vermelles i grogues. I ho vaig saber gràcies a un escriptor, Julio Gálvez Barraza, que va morir l'any passat. I ell es va dedicar a anar a l'arxiu de Xile, a treure aquesta història del meu avi específicament i com havia arribat a aquest punt. I hi ha un periodista que diu el vaixell del Winnipeg portava dos capitans. Perquè ha arribat un moment, per la pressió de la dreta xilena i dels nazis que ja estaven a Xile, van dir que no podia arribar aquest vaixell a Xile, perquè eren rojos, eren anarquistes, eren separatistes, eren, bueno, de tot. Pablo Neruda va dir, bueno, en aquest moment només em queda tirar-me un tiro en la cabeça. I el meu avi li va dir al president Pedro Aguirre Cerda que ell deixava el càrrec, si no podia arribar aquest vaixell a Xile. I tot el govern es va solidaritzar amb ell i va dir, bueno, tothom plega. Clar, era una crisi molt gran en aquests anys, a punt d'estallar la Segona Guerra Mundial, i no es va acceptar. En aquest moment, el vaixell ja pot arribar a Xile.
Escrivia Neruda allò de que la crítica borre toda mi poesía, si le parece, pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Edu, quan vas saber tu d'aquesta història de Winnipeg?
Doncs jo vaig saber perquè mon cosí, que feia la gràfica d'aquest espectacle, em van dir que estaven buscant un actor per fer aquest projecte.
L'actor que cantés molt bé.
Sí, bueno, que cantés. Gràcies. Gràcies per les paraules. I res, i vaig dir, bueno, pues, endavant. Jo, clar, mon cosí sap perfectament que sóc actor, que sóc cantant, que porto molts anys dedicant-me a això. I va parlar amb l'Òscar, que és amic seu, que és el productor de l'obra, i de seguida l'Òscar es va posar en contacte i ja vaig fer un cafè amb el Norbert, amb el director de l'obra, i em va explicar tot el projecte, tot com ell estava pensant que seria, més o menys, amb tots els objectes que es posen en escena, amb les músiques, amb l'espai sonor, i jo de seguida vaig dir, clar que sí, tinc moltes ganes de fer-ho. I ja em va arribar el text de la Laura i de Laura Martel, i ja va ser com endavant. I a partir d'aquí ja vaig conèixer una mica més la història, sabia que hi havia una novel·la gràfica i que de fet, el text de la novel·la gràfica és de Laura Martel, i a partir d'aquí ja va tot començar a rotllar.
A tu t'ha sorprès, Edu, que una història com aquesta no fos explicada abans?
Doncs, si et soc sincer, no especialment perquè hi ha tantes històries, com deia abans, de la guerra civil que es desconeixen. De fet, jo desconec la mort del meu besavi. Hi ha moltes històries a la família i la meva àvia mai me l'havia explicat. La meva àvia sempre deia que havia estat una bala perduda, que a l'entrar els nacionals al seu poble de Granada, a Loja, van disparar i li va donar amb un besavi una de les bales. Però després, al cap d'uns anys, m'he assabentat que aquesta història era diferent, que amb un besavi no va ser així, sinó que el van matar i el van llançar des del balcó de l'Ajuntament. O sigui, són històries d'aquestes escalofriantes, realment. O sigui, i jo em vaig assabentar d'això quan mon àvia va morir, al cap de 5-6 anys. O sigui, són aquestes històries que no coneixes i que dius, bueno, ja no et sorprèn, perquè és com que els nostres gens, no?, s'han anat adaptant a aquesta desconeixença. No sé si... No sé si esteu amb mi, però és que és com...
Les històries que són molt doloroses per les famílies, no es parla.
Però no es parla.
A més, si no es coneixen, no existeixen.
Hi ha un silenci constant. Sí.
Fixem-nos en el que ens deia la Lola quan li preguntava si tenia la necessitat d'haver explicat això, i deia no.
No, perquè tota la meva família d'aquí, el meu fill, tothom ho sap, això, aquestes coses, i us les netes. Però, clar, jo pensava que també era una història molt més coneguda, perquè és una història preciosa.
És preciosa. És una història deliciosa.
Val la pena que tothom la vagi a veure, l'obra, perquè és una meravella.
Abans d'entrar en l'obra en si mateixa, sí que li vull preguntar a la Verònica, per exemple, si creu que Espanya ha agraït prou al govern xilè tot el que va fer.
Crec que no. De fet, ho diu, bueno, periodistes, historiadors... Crec que no.
Lola, deies que no, també?
No, suposo que no, tampoc.
Bueno, és que hi ha la part aquesta de memòria democràtica que forma part d'això, no? D'agrair... a tots aquests països que van acollir a tots els espanyols exiliats. Hi ha
molts països que van acollir gent, però Xile, pues, és una meravella de país.
Lola, tu em deies, he vist l'obra i val molt la pena, eh?
I tant que sí. Veieu-la, sisplau.
Et vas emocionar?
Sí. I cada vegada que la veig, perquè he anat moltes vegades a l'obra, cada vegada...
Sí, és curiós. S'emociona cada vegada que vas.
És una obra tu també et vas emocionar, Verònica?
Sí, molt. Molt maca, és una obra que t'arriba al cor. Vas entrant poc a poc i t'embolica i t'emociones molt.
Ara a l'Edu també li pregunto diferent, perquè clar, ell, mentre nosaltres som a platea, ell és a sobre l'escenari. I al final de tot, evidentment, com tots els bons actors, saluden. Sí. Jo em vaig emocionar molt quan a l'hora de saludar vaig veure gent de peu plorant.
Sí.
Això ho veieu?
Sí. Ho veiem. A veure, quan estàs a l'escenari és una mica més difícil, òbviament, però sí que veus cares emocionades i quan la gent s'aixeca plorant, com tu dius, per nosaltres és impressionant. No ens ho imaginem. És que des de dins no te n'adones, no?, de fins on està arribant aquesta obra i realment les paraules són precioses, i no només del públic, sinó també la crítica, tota la crítica al País, avui, al periòdico, vull dir, ens han fet crítiques superpositives i portem rodant amb aquesta obra de gira des del 2020.
Clar, això no neix ara, eh? Que no. Sembla que s'hagi estrenat ara. No, això fa anys que es va estrenar al Teatre Acadèmia en el marc del Grec del 2020, eh?
Exacte, sí.
Que deixa'm parlar una estoneta amb tu. El teu avi va ser el ministre xilè Abraham Ortega. Va ser un dels impulsors del Winnipeg. Com el recordes amb ell?
Jo no el vaig conèixer.
No el vas conèixer, eh?
No. Ell va morir amb 60 anys. Però és com si li haguessi conegut, perquè la meva àvia sempre parlava d'ell, del que feia, de, bueno, a tots els nets, ens parlava molt. I a més ella tenia una foto a la tauleta de nit i parlava amb ell com si estiguessi viu. Le demanava coses, li preguntava per què passa això... I estàvem acostumats a viure amb la figura de, del tata Abraham, sempre. I quan Julio Gálvez, com et dic, l'escriptor, em va contactar i em va explicar tantíssimes coses que no coneixíem, inclús la, la dreta xilena li va posar una... Bueno, li va fer la vida impossible.
Mm. Tu quan escoltes tota aquesta història per primera vegada i totes les conseqüències que va tenir pel, pel teu avi, hi ha un moment en què penses... Hosti, és que el meu avi era un heroi.
Sí. Sí, bueno, eh? Això ho sabem tota la família. Sí, sí, era un heroi. Mm. Era un heroi perquè va ajudar moltíssim, moltíssim. Mm. Era una persona... De fet, le deien al ministre solidari.
Sí?
Sí, perquè quan ell va arribar al ministeri, doncs ell va canviar moltes coses, perquè les persones que treballaven allí havien de treballar per currículum, no per famílies aristocràtiques. I això, clar, va ser una cosa impensable en aquella època. Va ajudar molt en molts camps, no només aquí en Espanya, sinó que en la mateixa Xile, no?
Tu com te n'assabentes que estan fent una obra, que anirà, una obra de teatre que anirà sobre tot aquest cas del Winnipeg?
Bueno, és que la Jarra Azul, el grup, va anar al MUME. El MUME és el Museu de l'Exili, que hi ha a la Junquera. És l'únic que hi ha a Espanya. I em van trucar d'allí, perquè allí està exposada la figura del meu avi, Abraham Ortega Aguayo, i em van trucar per fer una entrevista. Justament la meva mare estava aquí de visita de Xile i ens vam conèixer els nois, els actors, el director, i va ser molt emotiu. La meva mare, bueno, estava feliç, feliç.
M'han explicat, Verònica, que tu vas arribar a Barcelona per primera vegada un 3 de setembre.
Sí, això és molt curiós.
És casual, això?
És totalment casual i com màgic. Perquè el Winnipeg va arribar un 2 de setembre, però van a desembarcar un 3 de setembre a Valparaíso. I jo vaig arribar aquí un 3 de setembre, però del 80. No tenia ni idea de les dates ni res d'això. Molt maco.
Negra sombra que m'assombres, ope dos meus cabezales, tornes facendo-me mofa. Cando m'aixino que sida.
Lola, abans ho dèiem, tu vas ser una de les passatgeres del Winnipeg. Tenies només 5 anys. Com ho recordes, allò?
Bueno, jo ja t'he dit que per
que
mi era...
Que com un joc, em deies.
Un joc, perquè nosaltres, jo crec que eren els únics privilegiats del barco. Almenys. Els altres tothom treballava, o sigui que el meu pare treballava, la meva mare també, es feia tot el que podia ser. I nosaltres érem... Era una meravella.
Recordes com acabes com acabes sent tripulant del Winnipeg?
Bueno, el meu pare va anar a París, va parlar amb Pablo Neruda, va explicar tot el que ell era i vam ser acceptats. Nosaltres vam anar, perquè estàvem visquent a Toulouse nosaltres mentrestant. I després el meu pare va dir, jo pel meu país he passat una guerra, però una segona guerra ja no la passo. I ens vam anar a un país per nosaltres completament desconegut.
Però preciós, em deies abans.
Preciós. Jo soc més xilena que los porotos, que em diuen allà.
Com recordes l'arribada del Winnipeg, el desembarcament?
Bueno, no, allò ja... En 5 anys, la meva memòria ja no sé si jo ho he viscut o m'ho han explicat.
Clar.
Però sé que va ser molt emocionant. Nosaltres primer vam arribar al Paraíso, però després ja de seguida vam anar a Santiago. I allà ens vam establir.
Deixa'm seguir explicant la teva història, que no només és curiosa, sinó que també emociona, perquè el camí que has fet és impressionant, eh? Amb 5 anys arribes a Xile, i anys més tard et converteixes en la primera dona periodista de Xile amb títol universitari.
Sí, sí, perquè abans hi havia periodistes abans que nosaltres, però no hi havia una escola de periodisme. I jo vaig tindre la sort de ser la primera que vaig donar l'examen de periodisme.
Et vau preguntar per què periodisme?
Pues no sé, perquè no vaig començar periodisme, perquè jo primer vaig fer farmàcia. No em va agradar. I per entrar a periodisme era una casualitat, perquè no demanaven específicament un batxillerat. I després, mira, vaig quedar encantada i encara ho segueixo.
Quan decideixes tornar cap a Barcelona, Lola?
Manam?
Quan decideixes tornar cap a Barcelona?
Bueno, a l'any 63 el meu pare ja no es trobava bé. Bueno, vam vindre dos vegades. Jo vaig estar un any inclús aquí, treballant. O sigui que ja havíem vingut a l'any 55, en plena dictadura, nosaltres vam vindre a Barcelona a veure la família, després vam tornar al 59, al 62 vaig estar, però al 63 el meu pare ja no es trobava bé, la meva mare era com un corcó perquè volia tornar a casa seva, i doncs mira, vam vindre a viure a Barcelona. I aquí, doncs mira, em vaig casar, tinc fills, soc bisàvia, o sigui que... Però Xile sempre el tindré. És la meva pàtria, de veritat.
Tens el sentiment allò, de cor dividit entre Barcelona,
sí,
i Xile?
Completament.
Sí?
Completament. I encara tinc molts amics allà.
I tornes?
He tornat dues vegades, ara ja no.
Ara ja no, eh?
Ara ja sóc una mica massa gran per fer un viatge tan llarg.
Lola, tu com t'assabentes que faran una obra de teatre que parla del Winnipeg i d'aquesta història?
Perquè, mira, jo vinc al costat del Teatre Acadèmia. I vaig veure l'obra, vaig agafar dues entrades una mica per mi, i clar, quan vam acabar l'obra... Ho vam comentar-ho, que jo havia deixat el Winnipeg.
Bueno, aquesta història
el mateix dia,
impressionant. O sigui,
té una mica de màgia, també.
Com? O sigui, tu veus el cartell de l'obra,
sí,
i dius...
Sí, Winnipeg. Això és Winnipeg.
Però com et quedes aquell dia?
Aquell és el meu barco.
Clar.
O sigui, que, a
més... I per nosaltres va ser molt
una
fort.
Una sorpresa.
Perquè, sí, nosaltres... Era el dia de l'estrena. Sí. El dia de l'estrena. Estàvem a fora del Teatre Acadèmia, a les escales, 3 hores abans d'estrenar, i de cop i volta... Veiem que s'apropen 3 senyores i ens diuen... Nosaltres coneixem a una dona que viu aquí al costat, que és amiga nostra, que va ser viatgera del Winnipeg. 3 hores abans de l'estrena. I nosaltres... Què? O sigui, què ens estàs dient? Sí, l'anem a avisar i que vingui.
No, jo ja tenia les entrades.
Bueno, ja pensàvem, bueno, vindrà pues, el dia que... No. I la vam aparèixer.
Sí.
O sigui, et vam veure allà, Lola, que venies amb les teves 3 amigues...
Sí.
Ella ens va explicar històries, vam posar a plorar abans de començar l'estrena.
És supermàgic, això, perquè jo estava convençut que la Lola o tu, en un punt o altre, em diríeu... És que és la història de la Lola.
No. És que no. No ho sabíem, però de cop i volta té molta semblança amb la història de la Lola.
Sí, absolutament.
Sí, que crec que no veu creuar els Pirineus a peu.
Mana?
No veu creuar els Pirineus a peu.
Dues vegades. Bueno, la meva mare 2 vegades i jo 1 vegada amb ella.
Imagina't. O sigui, és calcada.
La meva mare no va trobar el meu pare, va tornar a Barcelona, em va agafar a mi i altra vegada tornar a peu la meva mare. O sigui, molt valenta la meva mare.
Bueno, això... Bueno, és que aquesta història de creuar els peus al Pirineu és... A més, és
hòstia.
És... Bueno, colpidora. Sí.
Sí.
Començar a preguntar a l'Edu per l'obra, per les dificultats que ha suposat portar-la a escena, però abans, Lola, és que veies una mica... Veia que t'emocionaves.
Sí.
Quan escoltaves L'Emigrant.
I que quan l'escoltàvem a Xile, crec que ploràvem tots. Hi havia un centre català, ens reuníem tots allà, fèiem obres, i era molt maco. I molt, tothom enyorava amb la casa nostra.
Lola, anava a dir, pare, que m'ho encomanes.
No plorem.
No. Que estem dient que és una història maca,
sí.
Amb final feliç,
amb final
que aquella
feliç.
Època no era gens fàcil.
No, gens.
Edu, 4 intèrprets, representeu moltíssims personatges,
sí.
Que van seguint aquest viatge, precisament d'una nena de 5 anys. Quin ha estat el repte més gran a nivell interpretatiu?
Per mi, personalment, el repte més gran ha estat interpretar tants personatges en tan poc temps. O sigui, en tan poc temps, vull dir, en el transcurs de l'obra, no? Si l'obra dura una hora, faig com, no sé si 14 personatges, com la Laura, també, fem com... fes una barreja, però precisament perquè... perquè com està basat en una novel·la gràfica i és com d'alguna manera molt vinyetes de gràfiques, clar, el tempo és molt més ràpid, no? I els canvis són molt immediats. I potser hi ha personatges que només tenen dues rèpliques, que has d'anar de rèplica a rèplica i canviar totalment l'estat on està aquest personatge, perquè és des de, doncs, jo què sé, passes d'estar creuant els Pirineus a, de cop i volta, estar a París, amb Pablo Neruda, bla, 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 ja és, o sigui, des del Camp d'Argelers, te'n vas ja a París, a Trompe-l'Oeuf, ja és... són uns salts vertiginosos en una hora que potser per mi ha estat uns dels reptes més macos d'aquesta obra. Sí.
Deia a l'hora d'explicar-la a través de... o intentar explicar-la a través de les xarxes socials, sí, que és un espectacle totalment multidisciplinar, on hi veiem audiovisual, on hi veiem, evidentment, és teatre, actuacions en directe, on hi veiem música i cant. Mm-hmm. Què us fa agafar aquest format? Per què aquest format per explicar una història com aquesta?
Jo crec que és un format molt atraient. La música, utilitzar música a espai sonor, la música va directament a l'emoció. Utilitzar també els objectes també et retrotau molt al personatge de la Laia, del personatge que interpreta la Laia Alberg, que es diu Laia, de fet. Agafar la càmera també fa que es contemporanitza, mm-hmm, es modernitzi molt tot el procés teatral i tota l'obra, no? Que sigui una obra molt atraient en aquest aspecte. O sigui, sí, portar-ho al públic d'avui dia. Jo crec que si haguéssim fet una cosa carrinclona de fa 50 anys, és que no hagués arribat de la mateixa manera. Explicar una història del passat amb tècniques i amb una fórmula del present, jo crec que és el més atraient d'aquesta obra, que s'apropi molt més al context actual, també.
I sobretot explicar-ho des de l'avui.
Exacte, sí, jo crec que és una de les coses més importants, és parlar del passat, com deia el Martí, des del present, des d'una història que avui dia, de maneres diferents, es continua repetint, també. Hi ha molts vaixells, hi ha persones que estan morint al Mediterrani. Vull dir, clar, ells van tenir la sort de que van poder arribar a Xile, però molta gent que està viatjant en situacions molt pitjors i que no arriben enlloc, que s'enfonsen al Mediterrani. Vull dir que, clar, és una història molt present, en el fons.
Per acabar aquesta conversa amb tots tres, hi ha dues preguntes que us vull fer precisament a tots tres. Deia Edu que escrivia a través de les xarxes socials i escrivia exactament això. Una història que parteix de la vida de l'àvia, dels personatges que podríem ser qualsevol, i a través del seu periple anem coneixent espais i personatges d'una història igual de rellevant, una història de llibertat. Home lliure, recorda-ho, resa la placa commemorativa d'Argelers. I possiblement no ho hem recordat perquè ningú ens ho ha explicat, perquè s'ha silenciat paisatges de la memòria. No es tracta de revenja, oi, Lola? Explicar una història com aquesta.
No, en absolut. Mai una revenja. Al contrari. Sempre és una acceptació a la llibertat de les persones, a l'amor i la fraternitat de tots els pobles.
Verònica, no es tracta de revenja.
No. No, no, no. Jo crec que la història s'ha de posar sobre la taula i la gent jove, sobretot, ha d'anar a veure-la. Sobretot una obra com aquesta que arriba al cor directament.
Edu.
No és una història de revenja, ni molt menys. És que estic totalment d'acord amb el que heu dit. És posar sobre la taula una història que va passar, que va ser així i que cal recordar.
I ara sí, la darrera. Lola, per què hem d'anar a veure Winnipeg al Teatre Poliorama?
Per aprendre moltes coses. I per saber que sempre hi ha un món millor, que en la solidaritat de les persones pots arribar molt lluny. Val la pena veure-la.
Verònica.
Per emocionar-te amb la teva pròpia història.
Edu.
Doncs, pel mateix, és que és per emocionar-te i també per fer present de la nostra història.
Verónica Aranda Ortega, neta de qui va ser el ministre xilè Abraham Ortega, Lola Patau, passatgera del Winnipeg, amb tan sols 5 anys, ja dut-ho de l'actor d'aquesta obra meravellosa que heu d'anar a veure, heu d'omplir aquest teatre Poliorama, on s'hi està representant aquest Winnipeg, el vaixell de Neruda. Moltíssimes gràcies a tots tres. Per cert, Edu, fins al 23 de gener, després gira...
Tenim un bolo, però de és que, clar, portem des del 2020.
Clar, clar, clar.
N'hem fet gira per moltes ciutats d'Espanya, però, no sé, sempre estem disposats a continuar explicant aquesta història, evidentment, sí, sí.
Verònica, Lola, Edu, un plaer a tots tres saludar-vos i parlar amb vosaltres una estona de tot plegat avui a la caravana de Radio Estel. Que vagi molt bé.
Igual, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fé que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. amb Arnau París.
Mira com està ja.
Bon dia, hem anat a matar de golla avui.
No t'he ni presentat.
He arribat, he entrat per la porta, m'he col·locat els cascos ja. Epa! És el tecnoafilador?
Però què és això?
El tecnoafilador! Fota-li!
Però és que no li...
És com una sardaneta,
eh? Arnau París, bon dia,
eh? És com una sardaneta! Bon dia, bon dia.
Sentre els llocs, diem bon dia.
Hòstia, no t'ha fotut el bocadillo avui encara, nen?
No, encara.
Com que normalment vinc més tard, esmorzes tard, tio.
Clar.
Em fas patir. Què t'has fet avui d'esmorzar?
Que m'he fet.
Sí, què t'han fet? Sí, et fan l'esmorzar? Ah, el tio punyetero, eh? Ja parlarem ja d'això a la teva secció, perquè avui prepara't. Però és que... Hòstia, Joan, tio, és que hem d'esmorzar.
Sí, home.
No, però hem de començar per alguna cosa. És a dir, el meu objectiu aquest any era fer de tu un tio de profit culinàriament parlant, perquè un tio de profit ja ets. Un tio de profit culinàriament parlant. I resulta que l'entrepà, que és una cosa tan senzilla com obrir un pa, refregar-lo amb tomàquet o no, posar-li oli i embotit o el que es vulgui, el tio el compra.
Escolta'm una cosa.
Sí, m'ha assenyalat al bar del costat. O sigui, té la cara dura
de
no fer-se ni l'entrepà.
Talla el micro, ja.
Ni els mínims. No!
Talla el micro. Fora, s'ha acabat. Escolta'm una cosa.
Què passa? Tu... Què passa? A veure. Tu ara m'he hagut d'emborrar el micro del Joan, que això sona raríssim.
Però
estem aquí a l'estudi. Què?
Torna el teu micro.
Torna una micro.
Escolta'm una cosa. Tu quina hora et lleves?
Depèn.
Doncs...
Avui...
De mitjana.
Avui, aviam, jo m'he posat l'alarma a les 7 i acabo sortint de llit a i mitja.
Que així? Dóna temps de preparar-se un entrepà?
Home, clar, tu quina hora et lleves?
No ho preguntis.
Per què?
Normalment molt d'hora.
Però què vol dir molt d'hora?
Molt d'hora.
Rotllo a les 5 del matí?
Perfecte.
Doncs lleva't abans, tio. És que tot és el mateix. Encara que llevis a les 12 del migdia, perquè igual treballes de nit, doncs et lleves una miqueta abans i fas esmorzar. Si és que no és l'hora, és l'actitud. És l'actitud. Joan, aquí el que ens falta és actitud per part teva, tio. No pot ser. No pot ser. No tens cap mena d'interès en aprendre a cuinar res aquest any, eh? M'hauré de posar més estricte.
Tu fas tot tu.
M'hauré de posar més estricte.
Tu fas tot tu.
Va, però de què és l'entrepà, almenys? Digues-hi a l'audiència.
Fuet.
De fuet.
Sí.
I per què de fuet?
Perquè m'encanta el fuet.
Oi que sí?
Sí, home.
Tu ets d'aquests que quan viatges fot un fuet a la motxilla?
Sí.
O a la maleta?
Sí, sempre.
Sempre, eh?
Sempre. Sempre.
Bueno, sí. Vigila on vagis, perquè potser pots tenir problemes a la frontera, a la duana.
Soc d'aquells que quan vaig a una fira...
Ui, a una fira.
Sí, compro una sacallona,
vale.
O dues, i no arriben a casa.
Ben fet, però és que la sacallona està feta per això. La sacallona està fet perquè tu te la compris el diumenge... Bé, depèn, hi haurà que ser una merda.
Sí, home, clar, no, hi ha de tot. Sí.
És bona, o no, però en general sí. En general tu compres en una fira i són d'aquestes artesanes i de més. La sacallona està pensada per anar saciant la gana mentre camines i que no arribi a casa.
També hi ha sacallones que són una merda. Va dir el cuiner que ens va ensenyar a fer una carn d'olla express amb sopa de bric.
Bueno, però jo què vaig dir? Vaig dir que era una recepta per ganduls.
No, dic, si comencem, eh?
No, però... O sigui,
a repartir?
Clar, és que hi ha, igual que hi ha sacallones de merda i sacallones boníssimes, hi ha carn d'olla de merda, com vaig dir l'últim dia.
Ara.
Però també et vaig dir l'opció per fer-te-la de manual.
Canviarem el nom a la secció.
Has vist? Anava a dir una paraulota i he dit de manual.
Ara.
Tio. Anava a dir de...
De manual. De manual. Manual.
I he dit de manual perquè
ara.
Jo sóc un
tio... Ja em digueu amb els llavis?
Eh?
Manual.
Ah, vale, de manual, T'anava a dir una cosa, tio. Ja m'has distret.
És que no sé de què parlem avui.
Per favor.
Com que el guió me'l portes quan vens...
El guió ja fa mínim una hora i mitja que el teniu. Que l'hem dit aquest matí.
Ah, hora i mitja, clar. Que tenia espai lliure.
M'he hagut de llevar d'hora avui per fer...
Per fer entrepà i guió.
Per fer el guió, t'ho juro.
Què esmorzes, tu?
Hòstia, ja l'hem equivocat, veus?
Va,
ostres. No, a mi m'agrada molt els esmorzars de forquilla, tio.
Sí, clar, a mi també, però s'ha de tenir temps.
Bueno, o no, aquests et permeto que els facis a
uns
menjar.
Uns callos?
Sí, mira, de
tu
fet...
De veritat, eh?
De fet, aquest... Avui què? El dia de Reis...
Avui què és?
El dia de Reis... No sé ni quin dia visc. El dia de Reis, el dia 5...
Sí.
No, 6. El dia de Reis és els Reis venen el 5 i el 6, oi?
Sí.
Vale. Doncs el 5 al matí, em vaig anar amb un amic meu, abans vam anar a la Font d'Europa, a Granollers.
Val.
Saps on és o no?
No.
La Font d'Europa és on va néixer l'Ada Parellada.
Ah?
Sí.
Bona, aquesta.
Sí, és una família de molts germans, l'Ada, que ella és la petita,
sí.
I ara ho porta, crec, que els germans grans i... Què dic? No sé què ens diu la Núria. Què diu?
Diu la Núria diu que ho coneix, això.
Ah, alguna cosa més a dir-nos? Una aportació més així de...
No, molt? Vols explicar-ho?
Ho coneix. Vols parlar entre tu?
Vine, ja. vine. Què et tria estudi?
Vols venir tu a fer la meva secció?
Vale. Espera, que treu... No, que treu explica. Ara et fots.
És que cada dia em roba una secció, tio. Quan
ara
no és el Pedro Sánchez, és l'Andreu. Quan no és la Núria, és que la gent em ve a invair la secció.
Bueno, oh, sóc la Núria.
A veure.
Ara.
Com?
Només estava dient que conec la Font d'Europa.
Vale.
Val? Està a Granollers, sabia lo de la deparellada.
Fins això només es repeteix el que he dit jo, eh?
No,
Vale.
No, i que s'hi menja molt bé. I que és molt antiga.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Què vas menjar tu quan hi vas anar?
No, és que no hi he menjat, he anat a fer un te només.
Bueno,
però la conec.
Almenys la coneix, jo no.
Tu coneixes el que és la carpa de l'Estany?
Jo em busco uns col·laboradors per la meva secció, que de veritat...
Tu coneixes l'hostal Can Jaumet?
Sí, clar, i tant. La carpa de l'Estany em sona molt.
Què vol dir, sí, i tant?
Ets cuiner, ho hauries de saber.
Sí, clar, per això mateix. Què passa?
Què vol dir, sí, i tant?
Pues què vol dir, sí, i tant? Pues que sí, que clar.
Val.
Que sí, clar, que no tinc ni idea.
Val.
Doncs estudia. Vinga, us escoltem.
Pam! Bueno, i fins aquí la col·laboradora d'avui.
No és col·laboradora, sots directora d'aquest programa.
No, és la col·laboradora,
si no t'importa.
És la col·laboradora de la meva secció. No puc tenir col·laboradors, jo també, o què?
No.
Per?
Això no va així.
Estic fent un cop d'estat aquí,
nano. No va per subcontrates.
Estic fent un cop d'estat aquí.
No va per subcontrates.
La subdirectora, doncs.
46 minuts i encara no he explicat.
És que jo em faig uns guions per venir aquí i... amb una feinada que em comporta haver de matinar, inclús...
Matinar,
el sacrifici,
a les 7 del matí.
El sacrifici que faig jo per la meva secció...
Es lleva a quarts de 8 el tio i diu que ha de matinar.
Aquí, a Ràdio Estel, i després m'ho trinxeu tot, que no hi ha manera humana de començar ni acabar de cap manera.
Malfred, que fa un bon trinxat, també.
Un trinxat molt bé. Un trinxat
sí,
és... Sí, l'únic que és feineta, això, també. Te l'hauries de llevar a les 3 del matí. No dormis, ja, aquell dia no dormis, Joan. Vaig anar a la Font d'Europa a menjar l'esmorzar de forquilla.
Vale,
de forquilla ganivet. Ja, pues, a tu m'agrades, quins esmorzars t'agraden? A mi m'agraden els esmorzars de forquilla. Em vaig fotre. Vaig amb un amic, amb Nil, ens vam fotre. Un plat de capipota.
Hòstia.
De manual, boníssim. Ens vam fotre una botifarra a la brasa amb patates fregides i dos ous ferrats.
Me'n sap el dia, eh?
I per rematar-ho, ja per la carambola, un plat de mandonguilles amb sèpia i peu de porc. Vale? Això, jo amb una cervesa sense alcohol...
Com estàs així? Alcohol, com estàs prim, així?
Què prim, ni què prim? Mira, si començo a fotre ja panxa,
té panxeta,
tio.
Té panxeta, el tio.
Ja tinc panxeta. I si me sento més...
Pues compte que diuen que la tele fa més gros, eh?
Pues mira, tu, hem de comprar una pantalla panoràmica, però no hi cabré aviat.
Va, parlant de tele. Ens volies parlar de tele avui, o no?
Sí, però espera, que estic parlant del Font d'Europa, tio. Que m'agrada molt. Aleshores, jo no... Bueno, perquè... Hòstia...
No, tira.
Parlar d'aquestes coses. Mira, fan un menú.
Què?
Em posis nerviós. Escolta, això és la meva secció, vale? Quan hagis de parlar ja t'ho diré.
Farem una cosa, tu vés xerrant...
I tu vas menjant,
i jo vaig esmorzant, val?
Tu, això no és professional.
Com que no?
Com vas dir tu un dia molt radiofònic tot plegat.
Mira que és maco. Mira que és maco. Veus o no?
Sí. Sort que és radiofònic, la audiència no ho veu. El cafè què és? És que fem llet?
Sí.
Hòstia, aviam què tal te l'han fotut. Uf, està una mica fort, eh? Tenen. A veure, gràcies.
M'ha fotut,
m'estic desconcentrant. Va. És que no em trucareu més després.
No.
Fan un menú d'esmorzar, que és esmorzar de forquilla, un plat, com els que t'he dit, un beure, pot ser una aigua, una cervesa, un suc, el que tu vulguis, i un carajillo.
Epa.
Per 15 eurets.
Ah, molt bé, això.
Molt bé. Mm. Ei, surts bé, surts...
Tot això que et vas fotre, 15 euros?
No, escolta. T'he dit, un plat, un beure... Menys mal. Un plat, un beure, un carajillo, 15 euros. I jo ho vaig rematar amb un xuxo de crema...
Boníssim. Que bèstia.
Boníssim. Que a més el marquen a la planxa...
Uau.
No. Hòstia, ostres, una delícia. No, molt bèstia.
Sí, ja?
Molt bèstia, sí. Escolta, fins a quina hora hem d'anar avui?
Fins a les 12.
Pues ja, m'ho guardem per un altre dia, això.
I què vols fer, ara?
Pues no sé, tio, parlem d'una altra cosa, no? O què?
De què vols parlar?
Pues ara em veus? Ara m'agafes en fred. És que...
Mira, et posarem... Avui et poso jo a prova.
Vinga,
sí? Va. 3, 2, 1...
No! Trenquem els guions!
No hi ha guió.
Trenquem els guions. Mira. Sense papers. Afuera, com... Afuera!
No hi ha papers.
No hi ha papers, avui sense papers.
Avui no hi ha guió.
Has tu rescombrat, tio. Hòstia.
No ho faràs tu, perquè és la teva secció. Sort que no ho ha dit al micròfon. Què? La cuina.
què de cuina? Escolta'm, Joan, va, anem a
parlar... Ben neta, sempre, eh?
Anem a parlar en sèrio. Tu, què? Com has preguntat per això? Jo sóc un tio que sóc molt i molt i molt fan dels esmorzars de forquilla, tio.
Jo també. T'ho dic de debò. M'agraden molt, de veritat.
I on t'has anat últimament a fer esmorzars de forquilla?
No, ara fa temps que no en faig.
Però sempre igual.
I és veritat, igual, ara fa temps que igual. No en faig.
Hi ha algun lloc icònic que tu et moli...
Solia anar a Collserola. És que no me'n recordaré el nom.
A Collserola? Nom.
A Collserola.
Mare de Déu, tio. Quan arribaves allà esgotat.
O al Montseny. No, que... Pujar un cotxe, home. Allà la...
Saps que a mi m'agrada molt fer
que, que hi ha una pedrera allà al costat, home.
Una pedrera?
Com es diu allò?
Sí, coi, es diu el Passeig de Gràcia.
Que és borra. Ai, no em sortirà.
Bueno, no et sortirà, és
no
igual.
No em sortirà.
Mira, jo si no...
La fonda no sé què.
La fonda... És igual, ens ho inventarem i no és qüestió d'això.
No.
Anem a recomanar a l'audiència llocs on es poden fer bons esmorzars de forquilla, vale?
Va.
Jo, per exemple, hi ha un lloc que mola molt, que és el Gelida.
Epa!
Saps on està? Està aquí l'Eixample,
sí.
Tio. Davant del...
Hi he anat.
Ara hi he anat.
El Gelida, sí, que, sí. Clar, que hi he anat.
Que està davant del Mercat de Sant Antoni.
Sí, i té un èxit que fa
cua,
eh?
És molt heavy. El Gelida,
sí,
realment,
sí.
Has de fer cua...
Fa platillos, o no?
Fa platillos, exacte. Fa platillos i... No m'estàs... Ah, sí, ens he confonat amb un altre, tio. Ens he confonat amb un altre. El Gelida fan platillos.
Sí.
Tenen una oferta bastant heavy, vale? El local és emblemàtic, vaig anar a foc, i jo hi vaig a fa poc a dinar.
Epa.
I saps què em va passar allà? Em vaig fotre un fart de riure, tio. Molt fort, molt fort. Arribo, m'assento, anava amb dos amics.
M'assec.
M'assec?
M'assento.
Però assec no és de secar-te? Bueno, és igual. M'assec.
Prenc seient.
Prenc seient. Bueno, clavo el cul a la cadira, tu, hombre, ja. I comencem a demanar, vale, que si mandonguilles, que si vam demanar... Què més vam fer? Vam fer mandonguilles, vam fer trinxat, vam fer callos... Tot així de contundent. I a la taula del costat se senten dos xavals, sí. Vale?
Va gent reputada, allà.
Bueno, aquests no crec que no eren molt.
Val.
I diu... I un li diu a l'altre, sembla un xiste, diu... Escolta'm, bueno, parlant en castellà, què vas a comer... Perquè, mira, aquí tienen, pues, li comença, no? Pues, el fricando, la cua de bou... Tot, i ara te diu, bueno, és que jo no como carne.
L'hem liat.
Tio, on l'han portat?
Tio? Fem respecte al món del vegetarià, eh?
Totalment, totalment.
Que no vagis al Gelida.
És el que vaig pensar jo. Dic, ostres, mare de Déu, no sé, soy animalista, me llevan al zoo, tu. Pues una mica era algo així, no? Clar, és veritat, tio, és veritat. Potser no és el lloc, potser no és el lloc. I va dir, bueno, hay unos garbanzos, no sé què, tal. Bueno, i va demanar uns cigrons. Però clar,
sí.
jo estic convençut que aquests cigrons...
Home.
Allò havia fet xup-xup.
Amb grasa, amb porc.
Amb bossos de cadàver. Amb bossos, sí, no? Que venien del món...
Què has de fer? Bullir
uns cigrons? Animal, del
món
animal.
Com si fos arròs blanc.
Ho pots fer, i està boníssim.
Sí,
i jo sóc un tio...
Però...
Jo sóc un tio, mira, a mi m'agrada... Jo intento entre setmana menjar poca la proteïna animal, no? Però en aquest cas, hòstia, jo vaig dir, pobre noi, un, el que l'ha portat, perquè no sé com s'ho tirarà aquest apuro, i dos, el castellà, perquè no jalarà res. Vas fotre aquells cigrons amb una alegria que no vegis.
Val, però contra el món del vegetarià, res, eh?
Què vol dir res?
No, dic que semblava que anessis a criticar
no.
Els vegetarians.
Què dius, boig? Que no. Jo, de fet,
no
jo,
dic,
mira...
perquè que, saps que estan gravant.
I?
No, res,
no,
que...
Això és en directe, no? És
la,
en directe.
La que porta la càmera...
És vegetariana. Però jo no dic res en contra dels vegetarians.
Val. No. És que volia que et fotessis amb aquest jardí.
Doncs hi fotem, si vols. Però serà fingit, perquè jo
no
tinc res
no.
En contra. Jo,
val, tira.
Jo t'ho he dit, tio. A més, com més vegetarians hi hagi, més carn per la resta.
Tio, eh?
No, que és broma. Animal, no fem broma. Jo entre setmana intento no menjar proteïna animal, això és 100% verídic.
Sí?
I
intento, eh?
Intento.
Per això em foto cap pipota.
Intento.
Val.
I després sí que és veritat que m'agrada anar a restaurants.
Sí.
Mira, ara, per exemple, vaig reservar... Abans d'ahir vaig reservar el Xavier Pellicer. Vale?
Sí.
No saps qui és.
Sí.
Vale. Hòstia, perquè a mi trobo que és molt complicat, tio. O sigui, a mi em mola la gent que sap treure... molt partit del món vegetal, tio, perquè està com... Tenim molt per aprendre, encara.
I tant.
Tenim molt per explorar. I és veritat que el món vegetal, quan cuines amb molta verdura, obtens textures que amb la proteïna no costa molt més d'obtenir. Pots jugar molt més amb això, tio. O sigui, al final, una verdura, un pebrot, té una gamma de textures que és molt més extensa que un bistec,
que un...
per exemple.
Clar.
Però bueno, no he vingut a parlar d'això, vale? Veníem a parlar d'esmorzars de forquilla.
Ara.
Amb o sense proteïna. Jo no em vull ficar en aquest merder, la veritat. Jo respecto tothom, que tothom respecti a mi, tots feliços, perfecte. Can Vilaró, aquest és el que està al Mercat de Sant Antoni.
Aquest, Can Vilaró, està a la cantonadeta.
Gelida no.
Gelida està per allà.
Gelida no cau.
Està pel barri de Sant Antoni.
Val, val.
Però aquest està... Tu surts del magatzem de Sant Antoni,
sí.
t'entrebanques i et fots de morro...
No serà el carrer Parlament.
A un plat de cap i pota de Can Vilaró. Què?
No serà el carrer Parlament, que és on hi és tot.
No, el carrer Parlament és més pijo. Això és més autèntic. El carrer Parlament és on hi ha... Sí, sí, sí.
Hi ha llocs xulos, al carrer Parlament.
Però si jo no dic que no sigui xulo. Jo dic que hi ha més nivell, hi ha més nivell. Una cervesa al carrer Parlament et costarà... No sé...
Clar, com que tu et conviden als puestos...
5 euros, eh?
Com que tu et conviden als puestos perquè ets famós...
A mi no... Ja és que no intento... No vaig pràcticament mai de gratis als llocs.
Home, va.
T'ho juro, tio. No hi ha lloc que vaig a gratis, és aquí.
Quin morro que té.
Tio, perquè em calleu bé.
Quin morro que té.
No, saps... Vols que t'expliqui per què, tio?
Per què?
A mi em passa per l'Instagram, me tiren per l'Insta i em diuen hola, tal, per què no vens aquí a dinar o a sopar o tal? I penses, hòstia, que bé, no, un sopar gratis. Però, clar, allò, si tu vas allà, s'entén que tu fas un contingut a canvi. Llavors, per començar... Jo el meu contingut és feina, per tant, la feina es paga, no?
Sí.
Menys aquí, que vinc gratis i tal.
No m'espessis, eh? No m'espessis.
No, llavors, i després que... És un compromís, i si no t'agrada, tio? T'has de veure amb la tessitura de que per un sopar gratis, hòstia, mira, no m'ha gustat o no te vull publicar, no. Escolta'm, jo sopar... Jo prefereixo pagar les coses i ser amo del meu contingut i del que jo dic.
Està bé, això.
Això sí. Això és així. Això va d'aquesta manera. Can Vilaró, on més podríem anar? Ostres, tio, saps on anava molt?
Què?
Anava... No està aquí.
Ah,
sí. Bueno, la Pubilla, mira, la Pubilla... Un altre, ha costat un mercat, tu!
El de Gràcia, el mercat de la Llibertat.
Els mercats són magnètics.
És boníssim, la Pubilla.
Molt heavy.
Molt heavy.
A la Pubilla m'agrada molt per esmorzars de forquilla i, sobretot, pels dinars. Fota'm.
Correcte. Saps que vaig entrar jo i no sabia on t'entrava? I vaig... O sigui,
però vas anar...
Vaig flipar.
Però vas... O sigui, no sé si on t'anaves, però vas anar a halar o no vas comprar-te uns calçotets i vas aparèixer allà
no,
dintre?
No, home, no, buscava un lloc per dinar i vaig entrar a la Pubilla, que quedava lloc per casualitat, perquè és un
raro,
dels altres que
raro,
no en té mai.
És raro.
I vaig flipar.
Et va agradar, no?
Molt.
No saps què vas menjar, no te'n recordes?
No, perquè t'estic parlant de igual fa 2 anys.
Doncs has tornat, tio.
Sí, clar, evidentment que hi ha de tornar.
Va amb un dinar, home, ja. Va amb un dinar, anem un dia, va.
Va amb un dinar, diu. Diu el tio que ens ha convidat a tot l'equip.
Us he convidat a venir a la Masia i no he trobat dia per venir. O sigui, us he convidat a venir al Molí l'Avança, que us faig jo el dinar i tal, a passar un dia sencer o tal...
Ara, quan passi el fred...
La meva col·laboradora fa així, ara. No sé, fa així els bitllets.
No, però no, Núria, que no
he tingut ni la dignitat de buscar un dia.
Núria, que no es paga, això. Això no es paga.
Això, que gratis.
Ens ho fa gratis.
Que vingueu gratis.
Ens ho fa gratis, això.
Vaig dir, veniu allà un dia, veniu el dissabte...
A canvi d'una ressenya al Google.
Això, estareu a punt de pistola. Això va així, això va així. Haureu de venir... Bueno, veniu, és igual, veniu quan vulgueu. Jo us he convidat i no m'heu dit ni dia, ni hora.
Sí, jo et vaig dir, quan passi el fred.
Vale, bueno, doncs ja ho veurem. La Pubilla, ostres. Bueno, ja m'ho he de dir vosaltres. Tenim les portes de casa oberta. Can Ros.
Epa.
Què, perquè si un Núria Ros o...
Sí, que és a Gràcia, també, Can Ros.
Mare de Déu, el nivell de...
Pot ser.
No tornaré un divendres, el nivell és baixíssim, els divendres.
Pot ser, que és a Gràcia.
Tu, home, ho posa aquí, que és a Gràcia, ho posa aquí.
No ho he vist.
Clar que no ho has vist. És a Gràcia.
Però jo sé que és a Gràcia.
Tirant cap a Passeig Sant Joan una mica. És ja la Gràcia aquesta que toca l'Eixample.
Home, tirant cap a Passeig Sant Joan.
Sí, està tocant a Gràcia, ja. Està tocant a l'Eixample.
Can Ros, si no m'equivoco, està a Torrent de l'Olla.
Jo crec que t'equivoques, tio.
Espera't.
Jo crec que t'equivoques.
Espera't.
Sí.
Ha girat Torrent de l'Olla.
Sí, és...
Què?
No, cony, mira, és a Gràcia, tio. Travessera de Gràcia.
Travessera de Gràcia amb què?
Collons, doncs això és... Carrer de no sé què. Mira, Joanic, sota Joanic.
Ah, val.
És que se'm posa en dubte...
Una... És que em sembla que hi ha més d'un Can Ros, eh?
Se'm posen en... Sí, ara l'excusa. Mira, Can Moreno, tira. Can Ros és un lloc on hi podeu anar. Foten uns entrepans. Tenen un entrepà que el pas com unes flautes.
Sí.
Acollonants. I en tenen un de tonyina, oliva, anxova i pebrot.
Oh, que bo.
Uf! Mareta meva.
Que sembla senzill, però és que si està ben fet...
Parla el tio que es compra l'esmorzar al bar de la cantonada, el bocata de fuet. És que és molt heavy, eh? És molt heavy.
Ja pots marxar.
Que tu vinguis a parlar d'això.
Ja pots marxar.
Diem-ne algun més, tio, algun més.
Però si són... Mira, que ens queda de temps.
Bueno, doncs ja no direm cap més.
Digues un, va.
Ja no en direm cap més. Espera. Cal Boter, a Gràcia. Aquest sí que està dintre Gràcia.
Sí, senyor.
Cal Boter, aquí també.
Carrer Sant Lluís, si no m'equivoco.
Aneu-hi, però reserveu, perquè aquesta penya sempre ho té tot a petar.
Sí,
cuina
sí,
casolana, cuina ben feta, la cuina del xup-xup, la cuina que ens agrada.
Anau, París.
Què passa, tio?
No, no sé de què has parlat avui, però
jo tampoc. A vosaltres, sou molt macos! Adéu, bon fin de...